sin maquillaje está mucho mejor. ¿Cómo pudo ser tan tonta de olvidar qué es lo que importa? Las estrellas.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. Presó provisional sense fiança pel futbolista Dani Alves, que ha estat detingut aquest matí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts de Barcelona després de declarar per una presumpta agressió sexual a una dona. Alves ha anat a la comissaria a primera hora del matí i ha sortit arrestat en cotxe policial minuts després de les 10 del matí. Una patrulla l'ha portat fins a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on ha passat a disposició judicial i el jutge ha decidit el seu ingrés a presó mentre s'instrueix la causa. Els fets denunciats haurien passat a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre. L'Audiència Nacional proposa jutjar els exalcaldes de Torredembarra, Vandellòs, l'Ametlla de Mar i Escó per presumptes delictes de prevaricació i malversació relacionats amb la contractació de la consultora Efial. El jutge José Luis Calama ha tancat la instrucció d'aquesta peça, una de les derivades del cas Torredembarra. Ona la Torre, Raquel Martínez.
Segons la investigació judicial, aquests ajuntaments haurien contractat l'empresa Efial per eludir els mecanismes de control públics. Es calcula que el frau comès amb aquest procediment s'aproxima als 9 milions d'euros. En total, el jutge Calama proposa ara jutjar 19 persones, entre les quals hi ha els exalcaldes Daniel Massaguet de Torredembarra, Josep Jaume Castellnou de Vandellòs, Andreu Martí de l'Ametlla de Mar i Rafael Vidal d'Escó. Al juny de l'any passat, en el judici de la primera peça del cas Torredembarra, l'interventor ja denunciava aquest paper presumptament il·lícit de la consultora Efial.
Teníamos una especie de intervención B, unas personas contratadas externamente, una empresa Fial, donde intentaban, entre otras cosas, dificultar el ejercicio del control interno del interventor.
Les detencions i escorcolls pel cas Efial es van fer l'estiu de 2016 en el marc de l'operació tèrmica. Pertany al complicat entramat del cas Torredembarra, que aquest estiu farà 10 anys que va esclatar.
I 3 anys després del Glòria i 2 del Filomena, la comarca de la Garrotxa compta amb un pla especial d'actuacions, segons ha explicat el president del Consell Comarcal, Santi Reixac. Més detalls des d'Olot FM.
Fa un temps, quan ens vam quedar tots a casa, la natura va envair la ciutat. Les plantes van guanyar terreny a l'asfalt i es va haver de fer una neteja intensa de carrers, camins i vies on el verd s'hi va abocar. Mesos abans, el temporal Glòria havia provocat un excés d'aigua que va deixar tocades algunes vies. Per si no n'hi hagués hagut prou, un any després, a principis del 2021, el Filomena va obligar les màquines llevaneu a passejar-se per molts dels carrers de la comarca. Tot plegat va provocar incidències a molts punts de la Garrotxa que avui, segons el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, ja estan solucionades.
Segur que estem més preparats que abans de com va venir el 2019. El 2018, com va passar tot això, no? Segur que sempre estem més ben preparats ara que no pas abans, però poder mai estarem prou, eh?
A Olot se'n van recollir 327 i el Fluvià es va desbordar en diversos punts com la Vall d'en Bas. Per fer front a aquest tipus de temporals, a la Garrotxa es va crear un grup de coordinació entre tots els alcaldes de la comarca i els cossos d'emergències que reuneixen cada vegada que hi ha una emergència, sigui provocada o no pels temporals.
Més temes. Concentració aquest migdia a Balaguer, a la Noguera, per condemnar l'assassinat masclista comès presumptament al municipi, tot plegat després que els Mossos hagin detingut la parella de la víctima, a qui van trobar morta dimecres amb un ganivet clavat a l'estómac en trobar signes de criminalitat. L'Ajuntament ha celebrat un minut de silenci al qual ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. També la subdelegació del govern a Lleida ha celebrat aquest matí un minut de silenci per condemnar i rebutjar aquesta mort. En cas que es confirmi, aquest és el primer crim masclista comès enguany a Catalunya i el cinquè a tot l'estat. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla, Carlota Muntada. Avui és divendres 20 de gener, volem saber quin temps ens acompanyarà aquesta tarda. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores arribaran alguns núvols per la meitat sud del país que han de deixar el cel mig ennuvolat, no han de deixar pas precipitació, mentre que la resta del país tindrem el cel més aviat asserenat. Continuarem parlant d'una temperatura més alta que la d'ahir respecte a aquesta mateixa hora, però atenció perquè sí que de cara al final del dia entrarà tot l'aire fred i de cara a demà ens aixecarem amb un ambient molt més fred que el d'avui. També cal dir que des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del fred que afectarà molts municipis de l'interior del territori. I no només aquest, i és que el vent tornarà a reforçar-se cap a l'extrem més nord del Pirineu i també les nevades també ho han de fer. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui al Connectats debatrem la revolucionària eina d'intel·ligència artificial, el ChatGPT, i ens fixarem en els humans digitals. En parlarem amb Maria Pardo de Santayana, directora comercial de màrqueting i comunicació de WeHumans. Tancarem la primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem l'Associació de Veïns de Sant Crist de Badalona. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana, repassarem les estrenes cinematogràfiques amb el periodista Sergi Estapé i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Som-hi, doncs, ens posem al dia amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa vol fer diagnosi sobre l'ús del català en tots els àmbits del consistori. L'estudi, que encara es troba en les primeres fases, vol comprovar el compliment del reglament d'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament, que es va aprovar l'any 2004. Així s'ha anunciat a la Comissió Informativa de Drets Socials. El primer pas és elaborar un qüestionari que es passarà a tots els treballadors i les treballadores municipals. La diagnosi ha d'identificar la situació de l'ús del català en els diferents serveis de l'administració local. També s'ha estat treballant en la idea de crear un punt de garanties lingüístiques a la web de l'Ajuntament. Aquesta eina digital serviria per facilitar a la ciutadania la resolució de qualsevol dubte relacionat amb els usos lingüístics del català. Aquest recurs podria estar enllaçat amb el ja existent que té la Generalitat.
Gràcies, Sergi. Continuem a Sabadell per saber què és notícia. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell recorda als veïns i veïnes de Torre Romeu que la responsabilitat de les passeres del riu Ripoll és de l'Agència Catalana de l'Aigua. Mar Molina és regidora d'Urbanisme.
Les obres de les passeres que s'estan duent a terme al riu Ripoll és una obra de la Generalitat que la fa a través de l'Agència Catalana de l'Aigua. Des de l'Ajuntament, el que estem fent des de la Regidoria de Transició Energètica és supervisar l'obra i juntament amb els veïns i amb l'Associació de Veïns del barri és millorar l'accés de provisional d'una de les passeres perquè es pugui fer servir mentre duren aquestes obres i, per tant, la solució definitiva de la passera la tindrem quan la Generalitat acabi la mateixa.
La polèmica neix arran de la demolició de les dues passeres metàl·liques de Cal Grau i el Molí Fontanet que s'estan rehabilitant. Els veïns denuncien que els han deixat sense un pas alternatiu per travessar el riu Ripoll i expliquen que si es vol creuar el riu de forma legal i segura s'ha de fer un recorregut que té una durada d'una hora. Per evitar aquests desplaçaments, alguns veïns s'han organitzat i han creat un pont a base de pedres i plàstics. Tot i que no és del tot segur, tothom l'utilitza per evitar-se la caminada.
Gràcies, Pau. Ara anem fins a Badalona. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital Municipal Municipal i l'Institut Goodman de Badalona han notat un gran increment d'ingressos per accidents provocats per patinets elèctrics, siguin d'usuaris o atropellaments, en els últims 3 anys. Demanen regulació tant per l'ús del patinet com per la categoria de l'accident, ja que actualment no es pot quantificar com a accident de trànsit. L'augment d'ingressos per accidents en els que està involucrat un patinet elèctric ha estat molt gran. Així ho asseguren des de l'Hospital Municipal de Badalona. En l'actualitat encara no disposen de dades perquè aquests accidents s'estan qualificant de casuals perquè legalment no es consideren accidents de trànsit. Pròximament iniciaran un estudi per quantificar-los i esperen que aquest mitjà de transport es reguli correctament. Escoltem Joan Muriel, traumatòleg de l'Hospital Municipal.
Ens alarma l'augment claríssim i evidentment la falta d'ubicació de quin tipus d'accident és, perquè a nivell legal, doncs, quan fas el part d'accident tens que acabar posant accident de tràfic, no pot ser, no hi ha companyies asseguradores, no hi ha el contrari, és un buit i és una, estem esperant que algú posi una mica d'ordre amb el tema aquest.
L'Institut Goodman ha registrat en els últims 5 anys 14 ingressos de més de 2 mesos i que responen a un perfil majoritàriament d'homes d'entre 40 i 50 anys. La meitat d'ells són per atropellament i l'altra meitat per caiguda.
Gràcies, Paula. Continuem una mica més al sud, des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Dissabte arrenca una cita ja marcada al calendari de concerts de la Capsa al Prat. El FEA Festival, que enguany arriba als 20 anys i ho farà carregat de sorpreses, com el retorn d'una banda mítica com és el Maix, que va prendre part de la primera edició. Una proposta creada per donar a conèixer aquelles formacions que no tenen cabuda en altres tipus d'esdeveniments. Una nit que serà imprescindible per totes les persones amants de la música electrònica, pop i retro. Els concerts s'arrencaran a les 10 de la nit i l'entrada té un preu de 12,5 € de forma anticipada i de 4,5 € amb la tarifa jove pel jovent pretenc menor de 25 anys.
I acabem el repàs informatiu amb l'actualitat de Sant Cugat. Òscar Ollero, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà ja està oberta la convocatòria de beques al transport per motius d'estudis. Fins al 31 de gener es pot sol·licitar l'ajuda per facilitar el desplaçament a centres educatius situats fora del municipi per cursar programes de formació i inserció a cicles formatius de grau mitjà o superior d'especialitats que no s'ofereixin al municipi o a estudis universitaris. Aquests ajuts els poden sol·licitar els joves nascuts entre els anys 1997 i 2007, inclusivament que estiguin empadronats al municipi com a mínim 12 mesos abans de la sol·licitud de subvenció. La quantia de la subvenció serà de 80 € quan el desplaçament es faci al municipi de Sabadell i de 105 quan el desplaçament es porti a terme a altres municipis. Aquests imports corresponen a les tarifes d'una T jove d'una i dues zones, respectivament. I accediran totes les persones que presentin la sol·licitud i que compleixin els requisits.
I ara sí, acabem el repàs informatiu amb l'actualitat de Sant Cugat. Òscar Ollero, bona tarda.
Bona tarda, Carlota. Els treballs de replantat dels arbres de la Rambla del Celler es reprenen dilluns vinent, 23 de gener. Són la tercera fase del projecte, que va començar l'any 2017. En aquesta ocasió se substituiran més d'una setantena de pollancres malmesos, malalts i envellits per incorporar espècies noves que incrementin la biodiversitat i els espais d'ombra. Els treballs s'efectuaran al tram entre els carrers de Sant Madí i Montserrat, una zona d'uns 7.700 metres quadrats.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els camins de la intel·ligència artificial cada vegada ens toquen més de prop i aquests dies es debat quina ha de ser la seva funció del bot de conversa ChatGPT. Anem fins a Sabadell. Pau Durant, amb quin podem parlar? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs li hem demanat que ens atengui a la Maria Pardo de Santayana, que és directora comercial de màrqueting i comunicació de WeHumans, que ens poden ajudar a tractar aquest aspecte. Maria, bona tarda.
Buenas tardes, Pau, encantada de estar con vosotros. Perdonad mi falta de catalán, pero bueno, intentaremos entendernos.
T'agraïm molt, si ens pots admetre ja les preguntes, que en tenim moltes, per cert, sobre aquest tema, que te les fem directament. Clar, d'entrada, Maria, què és el xat GPT?
Pues mira, el ChatGPT se trata de la primera tecnología que se ha puesto a disposición de toda la sociedad para testar lo que la inteligencia artificial puede hacer con el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, bueno, pues esta es una empresa americana que se llama OpenAI, que lleva años desarrollando pues este chat, que es un poco de entrada libre. Tú le puedes preguntar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, puedes decirle que te escriba código de software, puedes decirte que te componga un poema, te puede dar consejos de regalos o decoración del hogar, te hace una disertación científica, te hace los deberes de un niño de 13 años, te cuenta chistes.
¡Epa!
Y simplemente tú le tienes que pedir que lo haga, y el tono que quieres que utilice y la extensión. Y entonces, claro, esta manera de que una máquina por primera vez se acerque tanto al comportamiento humano en cuanto al lenguaje natural, y que además puedan utilizarla gente con conocimientos técnicos y gente sin conocimiento, ha sido un éxito viral sin precedentes. El otro día aparecía la cifra de que solo una semana había alcanzado más de 1 millón de usuarios que simplemente lo estaban testando.
Wow. Clar, però Maria, has dit una cosa que em posa en alerta, no? Dius, hacer los deberes de un niño de 13 años. Clar, el nen ha de fer els deures ell sol, no via el chat.
Ya, eso es una realidad, pero lo que pensamos los que nos dedicamos a este sector es que, así como todos los ámbitos de nuestra vida y todos los sectores industriales han tenido que replantearse su modelo de negocio y su forma de actuar debido a la llegada tan masiva de la digitalización y de la inteligencia artificial, lo que profesores y el ámbito pues académico está descubriendo es que la manera de enseñar tiene que ser diferente, porque precisamente la tecnología ahora te hace imposible detectar si el niño ha hecho los deberes o se los ha hecho una máquina. Entonces, ahora la clave es que hay que cambiar la manera de enseñar, pero bueno, eso en sí mismo es un tema entero para revisitar: la formación online, las tutorías, la digitalización, y tiene que cambiar. Pero es así, eso es una realidad, y además los niños lo saben, porque recordemos que son todos nativos digitales y saben, ya conocían, fíjate, la existencia del ChatGPT cuando estaba solo en beta. Ya sabían que ahí era como cuando en nuestra época la gente utilizaba el Rincón del Vago. O sea, eso siempre va a estar ahí, con lo cual lo que hay que hacer es pues que aprendan de una manera diferente. O no más que aprendan, que se les evalúe de manera diferente.
Clar, vosaltres, Maria, des de WeHumans, de fet sou la primera companyia espanyola que està especialitzada en desenvolupar aquests humans digitals, entrenats amb intel·ligència artificial. Quines coses creieu que els vostres productes, que aquest chat GPT no podrà fer i seguirà quedant en exclusiva per les persones, pels humans de carn i ossos?
Esta es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. Nosotros recibimos un montón de datos que apuntan a que, por ejemplo, para el año 2025 se estima, según un grupo de estudios de la Universidad de Zaragoza, que la inteligencia artificial va a ocuparse del 95% de todas las interacciones de una empresa con sus clientes digitales, ¿no? Entonces, Nuestro propósito ahí es intentar limar las posibles complicaciones que a la gente le supone hablar con una máquina, porque no se sienten comprendidos, porque genera mucha frustración, y nosotros lo que hacemos es dar el lado más humano de esa tecnología digital y que esa máquina tenga cara, tenga ojos, sea empática, exprese sentimientos, detecte sentimientos. Entonces, habrá muchos, muchos procesos para los que la inteligencia artificial sea útil al 100% y libere a las personas de cargas de trabajo mecánicas y que no aportan valor. Y se reservará al humano para llegar a tener, pues eso, un trato realmente diferencial y de valor con otro humano, que es ahí donde pasará. Y entonces, esto referido a la atención al cliente, pero esto referido a la sanidad, pues si tú necesitas que te actualicen una receta, pues no necesitas, si el médico lo ha dado el ok, no necesitas que una persona tenga que hacerlo. O si tú necesitas aportar una documentación o pedir un duplicado de factura, eso es perfecto para que un asistente virtual pueda hacerlo y le deje a las personas realmente el valor añadido en la relación, que hagan que el cliente se fidelice. Y nosotros estamos entre medias de las dos cosas. Pretendemos ser una máquina, pero que sea una máquina que sea capaz de tratar con los humanos más a la manera de los humanos que lo que hace una máquina actualmente, porque utilizamos todo tipo de referencias de comunicación no verbal, de análisis de sentimiento, de una experiencia para intentar facilitar una experiencia más inmersiva y 360.
Vosaltres, que treballeu amb la intel·ligència artificial, com s'entrena aquesta màquina? Es connecta? Se li donen dades? Com s'ha d'entrenar?
La inteligencia artificial se entrena atiborrándola, mal dicho, pero bueno, como es radio y es coloquial, atiborrándola de datos. Entonces, pues de un sector concreto, nosotros en nuestro caso, pues la vamos nutriendo, la vamos alimentando con todo tipo de interacciones y de conversaciones que hayan tenido lugar en uno de nuestros contact centers, todo siempre bajo el más absoluto anonimato y con todos los datos desagregados. Y entonces a la inteligencia artificial se la entrena facilitándole un montón de datos. De hecho, si los datos que comparten de ChatGPT son fidedignos, pues este chat que es tan listo y que nos tiene a todos tan entusiasmados, pues al final se le ha nutrido con más de 350 mil millones de documentos de todo tipo que estaban colgados en internet, millones de teras de información que le han ido nutriendo. Y él, a partir de ahí, pues el algoritmo aprende, comprende lo que se le dice y es capaz de categorizar y resolver. Esto, además de un esfuerzo ímprobo de trabajo previo para alimentar la inteligencia artificial, tiene como dos variantes que son como mínimo interesantes y muy a tener en cuenta. Uno, ¿qué le das de comer a tu inteligencia artificial? Esto es como una analogía muy, muy fácil, como el del humano. ¿Se alimenta bien? ¿Toma sus proteínas? ¿Toma sus hidratos de carbono? ¿O le estás dando pues una alimentación insana, ¿no? Y ahí es donde están surgiendo muchas voces que, por ejemplo, denuncian que este chat GPT pues está plagado de sesgos porque se ha alimentado mal, como quien dice, y bueno, pues tiene tintes racistas, sexistas, homófobos, edadistas, está saliendo a relucir todo. Y por más que sus desarrolladores han intentado aplicar filtros, pues estos no parece haber sido tan efectivos. Y entonces ya hay muchos sitios donde puedes ver, pues, que si le pides un chiste sobre una mujer, pues tiene cierto tono machista que a día de hoy pues a la gente no le divierte. Lo mismo con la raza, lo mismo con un montón de cosas. Entonces, la excusa también, en el caso concreto de ChatGPT, es que toda la información de la que se nutrió es anterior al 2021. Entonces, ChatGPT no te sabe decir nada de la actualidad, porque paró de alimentarse en el 21. Pero bueno, estoy convencida que le seguirán nutriendo y que cada vez mejorará más. Pero hay un tema ético importante ahí de eliminación de sesgos y sobre todo de la creación de filtros para eliminar de la inteligencia artificial cualquier contenido tóxico.
És a dir, un seria com l'alimento, dos seria com el filtro, no?
Exacto, eso es así. En nuestro caso lo tenemos más fácil porque desde WeHumans no creamos humanos digitales generalistas que hablen de cualquier cosa, sino que están muy dirigidos a resolver pues incidencias, procesos, preguntas en torno a una marca, a un cliente. Y entonces, cuanto más acotada esté la inteligencia artificial, mejor funciona. Y entonces, pues si nosotros estamos trabajando con un cliente del sector de la automoción, nos aseguramos de que tenga todos los datos que necesita y que maneja un cliente de un sector de automoción. Y entonces ahí te aseguras que funcione más. El reto, y que bastante bien resuelto está, de este ChatGPT, es como te comentaba al principio, que más o menos puede contestar a todo. Y eso es increíble.
I quan no sap la resposta, t'ho diu?
Mis humanos digitales están entrenados y están preparados para cuando no son capaces de resolver una incidencia, directamente te conectan con un humano real que ya te la resuelve. Entonces, nosotros tenemos esta omnicanalidad y esta bidireccionalidad en el sentido de que un agente de un contact center puede empezar una llamada y la puede continuar sin perder el contexto y sin perder todo lo que se había dicho previamente, puede terminarla un humano digital o viceversa. El humano digital empieza y si de repente la cosa se complica o no tiene la respuesta, directamente te pone en contacto con un humano digital. El ChatGPT lo que no sabe simplemente se disculpa y te dice que vuelvas a intentarlo.
I Maria, creus que el ChatGPT és o serà el substitut de Google?
Pues mira, yo he estado leyendo también mucho en ese sentido. Entonces, hasta que no sea capaz, que esto dicen que será la siguiente evolución del ChatGPT, de traer también vídeos e imágenes, todavía no será capaz de competir. Y luego hay otro tema también, que es que Google le lleva mucho, mucho tiempo de ventaja y que es el estándar del mercado y tiene más información que nadie de lo que buscamos, de lo que pedimos y de lo que queremos de la web. Pero yo sí que he escuchado mucho que puede llegar. No será este ChatGPT, igual es el siguiente, la siguiente generación del mismo, que pueda empezar a plantarle una batalla seria. De hecho, si es cierto que Microsoft va a invertir los miles de millones que va a invertir en él, pues todo pinta a que puedan tener ahí una batalla interesante.
Maria, acabo preguntant quants diners, sí, quants euros o dòlars creus que mourà aquest sector, els humans digitals, d'aquí a poc temps?
Pues mira, yo como pitonisa no quiero ser, yo lo que hago es referirme a estudios de importantes empresas que se dedican a los estudios de mercado. Entonces, por ejemplo, según Emergent Research, que es una consultora que hace este tipo de estudios de mercado, el pronóstico solo, ya no te hablo de inteligencia artificial, sino de humanos digitales, o sea, solo mi sector puro y duro, el mercado mercado global para el año 2030 se estima que sea 530 mil millones de dólares.
Wow.
Solo en los humanos digitales. El resto de la inteligencia artificial, con todo lo que conlleva, que tú piensas que además es que es mucho más, tiene unas aplicaciones en ciencia, en meteorología, o sea, porque eso ya es infinito, pero claramente solo en lo que es el ámbito empresarial, exacto, siempre hablan de aumentos de la rentabilidad de doble dígito mínimo año tras año. Sí, es un negocio muy grande. Luego también está quien cree que puede ser una burbuja que está ahí. Yo creo que para eso queda mucho tiempo. La inteligencia artificial está aquí para quedarse. Va a generar muchísimos puestos de trabajo, muchísimo dinero y muchísimas facilidades a nuestra vida, y se trata de saberla utilizar y de saberla emplear bien.
María Pardo de Santayana, moltes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar.
No sé si us agraden gaire les pel·lícules de ciència-ficció, però em sembla que el futur ja és aquí.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
I ara toca la tertúlia, avui conduïda per Joan Miquel Fernández. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies, Carlota. Saludem tot seguit al Jordi Molgó, jubilat.
Bona tarda.
Bona tarda. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Georgia Mainou, autònoma soferta des de Sabadell, em penso.
Hola, què tal? Sí, des de Sabadell.
I també tenim el Felip Neri Gordi, conferenciant del curs d'Història del Prat. Molt bon dia.
Bona tarda.
Sí, bon dia es pot dir tot el dia, eh?
Ah, sí. També. Bueno, i a vegades bona nit també, segons com tenim el dia.
Bona nit també. Depèn de com estiguin els ànims.
Exacte, sí.
Escolteu, tenim diversos temes. Anem a l'actualitat així més recent. Ahir a Barcelona recordem que el president de l'Estat espanyol va ser, diguéssim, l'anfitrió d'aquest tractat de Barcelona amb l'estat francès, i que situa en aquest cas les relacions, noves relacions bilaterals entre els dos estats. Una trobada que aixecava certa polèmica també per una de les manifestacions que van tenir lloc amb aquests milers de persones que es van concentrar contra aquesta cimera de Sánchez i Macron, i que un dels lemes que se'n sentien, sobretot relacionat una mica amb l'estat del procés, allò que comentem de com està, com respira actualment, deien allò de aquí no ha acabat res. Posem una mica d'ordre. Recordem que l'estat espanyol tenia ja tractats especials amb diversos països, però així de primer ordre en Portugal, i ara també l'obre en França. En la situació actual europea, que jo crec que està gairebé tot en crisi i qüestionable, Jordi, comencem per tu aquí a Sant Cugat.
Jo vaig tenir la sensació, vull dir, tampoc és que se n'hagués parlat massa d'aquest acord i no se n'havia parlat, però la primera sensació que jo vaig tenir és que em donava la sensació de que Europa està en crisi, i aleshores cada país està intentant aliar-se amb algú, no? Fins ara donava la sensació que el nostre soci més proper era Alemanya, i ara em sembla que ja no. Aleshores, jo m'ho miro una miqueta amb així. De totes maneres, jo penso que fer acords d'aquest estil entre els mateixos països de la Unió Europea és positiu.
Sobretot situat, no?, el tema ferroviari, elèctric. Exacte. I el gas, no?, que és una de les coses que ara que també estan més sobre la taula. Anem cap al Prat. Felip Neri.
Sí, bueno, jo respecte a això, obrint una mica, o sigui, ha generat molta polèmica, no? Llavors, a mi em sembla bé, dintre de l'estat espanyol, pues que un tractat com aquest es faci a Barcelona, en un lloc emblemàtic, sempre és una mica Catalunya, Barcelona, unir el pas cap a França, per tant, tot això té una sèrie de significats que, per mi, diguéssim, correctes, no? Una mica amb la línia, per exemple, ja que vulguis que no, la polèmica es centra en el tema nacionalista, doncs amb la manera d'actuar que va tindre Anglaterra respecte a Escòcia i que no acabem d'aconseguir que tingui Madrid o l'estat espanyol respecte a Catalunya. Però em sembla bé que això es faci així, aquí, em sembla bé aquests tractats, estic d'acord amb el que diu el Jordi, perquè tractats bilaterals dintre una Europa que intenta ser, doncs també són coses que poden acabar amb un tractat global, però clar, no em sembla bé el sentit de dir aquest comentari, de dir això és per escenificar que el procés s'ha acabat. És a dir, fer això a Barcelona no em sembla una provocació, aquesta frase sí que em sembla una provocació com a tal que no feia falta, no, diguem-ne.
Però, per tant, el tema de donar a passeig Sánchez ahir quan deia allò de Barcelona s'ha queixat amb raó de ser menystinguda per l'Estat, o era escena i gest? Què penseu? Sí, Georgia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aviam, jo seré la contrària als altres dos contertulians, però per mi sí que és una provocació fer-ho a Barcelona, i més dient el Sánchez lo de... Això és la fi del procés, no?, d'independència. Per què ho tenia que dir, això? No feia falta. Vull dir, era una cimera entre França i Espanya que s'hagués pogut fer en un altre lloc. I, a més, això que dieu de l'electricitat, no?, de posar-se d'acord, tal i que qual havia en França, té 58 centrals nuclears. Vosaltres creieu que té el 80% de la seva energia elèctrica és d'energia nuclear. Vosaltres us creieu que li interessa que l'energia... que l'electricitat de tota Europa estigui amb uns preus i tal i que qual, si tant se li en fot, si ell treu l'energia de l'energia nuclear, sí o no?
Sí, 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 sí. Sí,
ara,
però Georgia, jo crec que aquí, perdona'm, des del Prat, jo també ho he dit la segona part, crec que l'escenificació i els comentaris sí que ha estat una provocació.
Potser per mi sí.
Exacte. Però, en canvi, el fer-ho a Barcelona com a tal, si fos en un altre sentit, cap problema, no? Llavors, el tema de quin és el motiu aquest, home, precisament el ferroviari, jo crec que sí té sentit, no? Perquè
sí,
tenim
sí.
Un dèficit de connexió precisament amb
l'àrea mediterrani, no?
De Barcelona a París tenim un dèficit, no? Que va, si amb tros que no funciona. Amb el tema elèctric, bueno, si és que nosaltres aquí no ens en sortim, aquesta alegria que ens ha donat aquests dies de vent, que hi havia moments que passàvem del 50% de producció energètica eòlica, però després la realitat és que no ens en sortim amb el preu, potser és que acabarem agafant electricitat de França. I el tema del gas tampoc ho acabo d'entendre, perquè si no m'equivoco, estem en un tema amb el gas deduït als temes d'Ucrània i tal, que segurament el gas entrarà cap a Europa a través d'Itàlia, em sembla, o França, i nosaltres el que farem serà rebre
la
gas...
La connexió de Marsella, sí.
Clar, perquè, perquè som el país que té més regasificadores a costa, no? En tenim, em sembla que no. Vull dir que no ho sé si aquest acord... O sigui, la fortalesa de l'acord no la sé. Si són temes que ja estaven pactats. El fer-ho a Barcelona
Europa,
no em sembla malament.
Clar, però és que Europa està amb l'aigua al coll. Vull dir, no... Sense parlar per una banda, sense parlar de l'Europa dels estats, vale, dels petits estats, i per l'altra banda s'intenten unificar tots. Per què? Si tots estan amb l'aigua al coll, vull dir, si no hi ha manifestacions, per exemple, a França en tenien una, ara, ahir, no?
Mm. Sí. Vull dir que la reforma de les pensions...
És que en el fons d'aquests acords bilaterals, en el fons, França s'ha de plantejar ja seriosament com anar substituint la seva energia per una energia diferent,
clar, ha passat anys i panys, per no dir més, passant de tot el tema. Amb ella se li enfotia el gas, a França li era igual que féssim coses amb energies renovables, a França,
doncs clar, dir,
clar, en el fons, abans. Exacte, en el fons aquests és... Aquests acords són un posicionament davant de les energies i altres coses que potser encara jo no sé, però avui dia és així. I en quant a que havia set una, en fi, una provocació descarada, perquè ho va ser, jo no entenc fer una cimera en un lloc on tens tensió política... molt forta, perquè encara tenim exilats, encara tenim gent als jutjats, encara tenim una sèrie de coses. Era provocar precisament el que va fer ahir, és de que la gent independentista sortís, i així es va ser. Vull dir,
és... a Macron se li va preguntar,
sí,
i en canvi no va poder parlar de nada de los asuntos internos d'Espanya.
Exacte, és que en certa manera potser té raó, però ja no crec que hagi de ser una cosa interna d'Espanya. És una cosa interna d'Europa, ja. És que penso
exacte.
Exacte. És el mateix problema que tenim nosaltres, el mateix que tenen al nord d'Itàlia, el mateix que poden tenir, pues, no se m'ha acut ni a Inglaterra, ho tenen tots. I és un problema global d'Europa.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no va intervenir a la reunió però sí que va rebre els mandataris, va explicar després que ha fet saber al dirigent espanyol que el procés independentista no ha acabat i el francès que Catalunya vol ser un estat de ple dret de la Unió Europea. També doncs, recordem que va haver-hi aquesta manifestació en el moment de la cimera, que van rebre també escridassades, en aquest cas Oriol Junqueras, la reacció precisament, com que va sortir al final el tema del procés i de l'estat en el que estem, perquè va haver-hi lògicament una manifestació que anava sí, en aquest sentit, qui en té més raó? Sánchez o el president de la Generalitat?
Jo crec que ni l'un ni l'altre, ni l'un ni l'altre. El que passa que venia, si aprofitem, no? Ja que passen per aquí, aprofitem-ho. L'independentisme crec que va saber-ho situar en el lloc oportú. Feia mesos que no sortíem als mitjans de comunicació europeus. Aquest dematí ja es veu que tots els diaris anaven a tope i parlaven en segon lloc del tractat. O sigui que la nostra feina que havíem de fer sembla que no ha sortit malament.
Però és que, aviam, perdonant l'expressió que diré, però és que el Sánchez sembla que estigui fent la puta i la Ramoneta.
Bueno, com sempre.
Exacte, perquè, clar, ara estic llegint una cosa que posa. Diu, sobre la manifestació independentista a l'exterior de la cimera, ha destacat que, això ho deia el Sánchez, que l'important és que avui la Constitució espanyola es compleix a tots els territoris, també a Catalunya, i recull el dret de manifestar-se pacíficament en defensa d'ideals, fins i tot si van en contra de la Constitució, com ha passat a Barcelona. Bueno, que ens estàs donant peixet? De dir, si us podeu manifestar, però a callar tots.
Jo no vaig contra cap Constitució, cap. Mai he anat contra cap Constitució. Jo vaig a favor de la meva.
Un moment.
Espera, no acabar la Jorge, aviam. Digues.
No, i això, que ell diu que la gran majoria, entre cometa, de ciutadans de l'Estat defensen l'Espanya unida dins de la diversitat. Aviam, tu vas a una cimera a parlar de mil temes amb el Macron. A fora s'estan manifestant. Si a tu no t'interessa que es parli d'això, calla la boca.
Exacte.
Calla la boca, perquè com més diguis, més a sobre se't tiraran, i més a sobre sortirem, i més a sobre direm. Sí.
Per això, Jordi, el que deia, que a mi que es faci això a Barcelona em sembla bé, però els comentaris del Sánchez ha fet perdre una gran oportunitat de que això fos algú positiu, no? Perquè precisament aquest últim comentari que dieu de manifestar-se tranquil·lament i tal, cony, el que vam fer l'1 d'octubre, no?
Exacte.
I clar, això és trist. A mi al final, si em permeteu, De tot el que he sentit, l'únic que em sembla destacable és l'interès del Macron pel turisme de Barcelona.
Perquè a París ja està en segon lloc. A París ha anat baixant de l'escala.
Sí, però se li girava feina, eh? Després tornant a França. Sí, sí. Doncs queda dit una mica aquesta anàlisi que hem fet sobre aquesta cimera, aviam com està d'oest, també tenim allò dels intercanvis que hi haurà a nivell de funcionaris i de ministres. Bé, ja veurem en què està d'oest, no? I sobretot amb la mirada posada a nivell d'infraestructures, que és una reivindicació que no s'han posat d'acord fins ara. Recordem que des de França a les propostes, o almenys que interessaven, no dic a l'Estat, dic sobretot a Catalunya, doncs allò continuen encallades. Es va acabar l'acord també de Renfe i de l'operadora francesa. Al final cadascuna operaran per lliure amb aquells viatges que hi havia fins ara pactats o repartits entre dues. Ja veurem com avança en els propers mesos. No sé si voleu afegir alguna cosa, em sembla que sentia algú.
Jo sí, m'agradaria dir, jo penso que França s'equivoca, ens té com sempre ens ha tingut, com fa segles, que estem al sud dels Pirineus, no? Uh-huh. I al sud dels Pirineus hi és Espanya, hi és Catalunya, hi és Portugal. Uh-huh. I jo crec que comencen a patinar i a derrapar, perquè la Grandeur no és la Grandeur. Ja ha baixat un altre escaló. Uh-huh. I jo penso que és la qüestió, per això deia que abans era positiu aquests acords bilaterals, perquè crec que França està perdent els papers.
Vosaltres no creieu que Espanya és la mà d'obra barata d'Europa?
Oh, i tant. Ho has fet sempre.
Doncs ja està.
Doncs anem a canviar radicalment de tema, perquè una altra de les propostes que teníem avui, jo crec que és un debat obert i que no tancarem, jo crec que l'audiència ho entén perfectament, no el tancarem de seguida, i és, jo crec, la convivència entre els dispositius de mobilitat personals, com són els patinets o les bicicletes, que conviuen en una sèrie d'entorns i que generen, segons com, algun que altre incident. En el cas de Sant Cugat, us expliquem que en el darrer ple es va aprovar inicialment el protocol contra l'assetjament a ciclistes i usuaris de patinets. Fins ara, doncs, tenim molts fronts oberts en el tema. Per exemple, a Badalona, crec que fins al dia 23 hi ha aquesta prova de sancions cap als usuaris que incompleixin la normativa de patinets, perquè recordem que no està arreglat encara i que, per tant, doncs, aquí a la competència municipal són els únics que de moment poden habilitar sancions. I també recordem que a partir del dia 1 de febrer, per uns altres motius, els patiners no podran circular, ni les bicicletes elèctriques, sinó batxarrat al transport públic, arran dels diferents incidents que hi ha hagut per incendis en els trens, no? Jo us volia preguntar, un a un, veure una mica radiografia de la vostra ciutat, del vostre poble, perquè entenc que de patinets en teniu, suposo que és així, gent circulant en patinet, no sé si vosaltres en sou usuaris, però...
Jo no, però el meu fill sí.
El teu fill sí. Doncs anem...
El meu fill va, amb cac, amb llum, amb assegurança.
Amb el casc, suposo, espero.
No, és el primer que he dit, el casc.
Ah, sí, és veritat.
Sí, el casc, amb llum i amb assegurança. I tinc prohibit que passi per les esferes. Va, que ha de passar per la carretera i que tingui cura, evidentment, perquè sempre hi ha algun cotxe que...
Sí.
Però això de... És que em fa molta gràcia. Allò de, o sigui, si jo insulto o algú que té un patinet o que té una bicicleta que està passant per la vorera com jo, si li dic alguna cosa, aquest tio em pot denunciar a mi? És això el que estan dient? Un assetjament?
Doncs precisament és dirimir exactament això. Si per exemple...
Ah, jo no puc amb ell.
El tema, jo crec que per posar un exemple gràfic, que jo crec que tothom entendrà, perquè això també afecta les bicicletes. Els carrils bici que estan delimitats i que en ciutats com Terrassa o, per exemple, Sant Cugat, hi ha carril segregat de bicicleta, però que està que conviuen amb els cotxes, que estan arran de la calçada, diríem.
I tant.
L'assetjament es produiria, per exemple, quan un cotxe envaeix o aparca en aquests carrils on impedeix la circulació normal dels patinets o de les bicicletes, no? En aquest cas, això que jo, això passa, vull dir, això és fàcil de veure moltes vegades, doncs, vehicles o cotxes estacionats o cotxes que avancen, que s'arramben massa al carril bici, que el trepitgen, aquestes situacions de perill on estan més indefensos els, lògicament, per un tema de constitució, no?, que és el propi cos el que fa al final de protecció, no,
diguéssim, de vehicle,
que fa de vehicle, això seria doncs un dels casos pràctics. També, clar, hi ha l'altre debat que també el tenim obert amb aquelles ciutats on hi ha els eixos de vianants i també hi poden passar aquests vehicles i conviuen vianants i hi ha accidents i s'estan produint accidents. Hi ha aquest tema també d'assegurances, de quan és obligatori i quan no. Bueno, que no, ja no està arreglat a nivell estatal ni a nivell de comunitat autònoma. Aleshores, és aquí on hi ha el crec que això ens costarà, no?, una mica, encara.
Jo,
la convivència, la convivència i les normes, o sigui, les regles del joc, entenc.
La convivència no és que costarà, no, és que és quasi impossible. Jo ara si penso amb els carrers vianantitzats que tenim i els patinets i les bicis que passen, és que a sobre em foten la bronca.
Bueno, coi, a casa meva, la meva botiga, és en un carrer peatonal i dona a un passeig de la plaça Major, que també és peatonal. Només passen els cotxes per una banda, però de la meva banda tot és peatonal, val? Doncs la meva botiga fa cantonada. Si sapiguéssiu com giren del passeig del meu cantó, com giren les bicicletes i els patinets, si surt un criu de la meva botiga corrent, me l'enganxi i me'l mata.
Sí, o un jubilat, ja, com jo.
O un jubilat, el que sigui. O una cadira de rodes que surti de la meva botiga. És igual. Sí, ja. Els hi fots crits i encara et giren i ens foten, com es diu en català, en castellà és la peineta. Pues en català no sé com es diu. Sabeu què vol dir, no?
El dit.
Sí, aixequen el dit, vale? És sobre. Hòstia, és que dius, bueno, noi, xaval, tinc una, vaig demanar a l'Ajuntament de Sabadell fa anys, que posessin una placa de prohibit circular amb bicicleta, amb moto, bueno, en aquella època no hi havia patinets, vale? Però en comptes de posar-la just al cantó, va i me la foten a quasi bé pues, a 2 metres del cantó, o sigui, giren i no la veuen, i és igual, fan cas omís, la gent gira, és que bueno, jo els ho diu, és que no puc, ni amb uns ni amb els altres. No.
Felip, des del Prat, aviam, com ho teniu allà?
Sí. No, t'explico. Mira, jo crec que amb això, i de fa molts anys ja, amb aquests temes, quan encara no hi havia aquesta problemàtica, ja, falta, amb la qüestió de tràfic, falta molta informació i comunicació de què és legal i què no és legal. Però moltíssima, moltíssima. Perquè jo crec que les bicicletes... Per exemple, nosaltres al Prat tenim un excel·lent passeig pel costat del riu, on hi ha un carril que passen les persones, on hi ha uns lletreros que diu aquí no bicicletes, les bicicletes per baix és un altre carril. I no hi ha manera que se n'enterin de que per allà no pot passar. No? És a dir, està regulat i la gent no ho sap, no? Això és un problema. Igual que hi ha uns aparcaments que es posen unes barres metàl·liques que només són per bicicletes i, bueno, només algú que tingui molta intuïció sap que allò només és per bicicletes i no per motos. Llavors veus motos aparcades, que si ve algú la... Però aquella moto no ha aparcat allà amb mala intenció. És que no sap que allò és per bicicletes i no per motos, no? Per tant, una mica jo crec que falta molta informació i comunicació de què pot fer i no una bicicleta, un patinet per on ha de passar, i també els cotxes, vull dir, jo, a mi m'agrada molt com ha començat la Jordi la seva intervenció, de dir, escolta, el meu fill va amb casco, amb llum i en seguro. Per això, primer, no?, que hauríem d'estar segurs, perquè tan greu és avui en dia que tu paris amb un cotxe i no tinguis seguro o no tingui carnet, com que paris, hauria de ser, com que paris amb una bicicleta o un patinet i no tingui el seguro, el casco o la llum. Hauria de ser igual, saps? Perquè allò, si ens basem només en pel·lícules de pobres els que van amb patinet i bicicleta i els que van amb cotxe, bosons i tal, els que van amb motos, bueno, no és la realitat així. La realitat és que tothom hauria de saber exactament per on va. Jo me'n recordo i acabo quan la primera vegada que vaig estar a Holanda fa 30 i pico d'anys, hòstia, quina alegria veure que allà hi havia uns carrils, uns semàfors per les bicicletes. Estava tot regulat, bueno, però, i tot ben senyalitzat.
Però partim d'aquesta base, nosaltres, en el nostre país, no és ni Bèlgica, ni França, ni Holanda. Quan la seva, com ho diria, ara em surt la paraula, a la seva cultura ja és així, o sigui, des de petit el cotxe és el res. Vull dir, és que no em veus. Jo també, quan vaig estar, jo vaig estar vivint un mes i mig a Holanda, i me'n recordo que deia, hòstia, com són els cotxes? No n'hi ha. O sigui, tot és, inclús les bicicletes tenen preferència abans que el tramvia.
Sí. I aquí hauríem de començar a pensar...
Aquí no tenim aquestes infraestructures, no tenim aquesta cultura d'anar només...
Però no et sembla que és falta d'informació? Perquè jo quan, si alguna vegada m'emprenyo, si algú em diu, no, és que no t'has llegit això, hòstia, si sé que no tinc la raó, home, em desemprenyo, saps com ho he dit?
Sí.
Llavors sí. Ens falta molta informació. I després, els que anem amb cotxe, perquè jo sóc més de cotxe que de patinet, diguem-ne, per edat ja, home, hem de començar a pensar que la meitat dels dies potser no hauríem d'agafar cotxe, perquè si no trenquem aquesta mobilitat de cada dia tenir que anar a treballar a l'altre punt, si no trenquem la mobilitat, aprofitem això que hem après durant el Covid de tant la meitat dels dies a casa i la meitat dels dies a la feina, no traurem la contaminació mai. I hem d'entendre que circular amb el cotxe a 30 per hora et pot semblar una putada, però ja ens hi hem d'acostumar.
No, jo
si penso
que...
Si tu penses que 30 per hora, clar, un que faci maratons t'avança quasi bé 30 per hora. Ja. Sí, doncs això va així.
Ja, és així. El que jo penso és que, clar, nosaltres ens ho mirem des de la perspectiva que ens perjudiquen ells. Però si jo em poso en el lloc d'un senyor que té un patinet o una bici, a veure, no té sentit portar una bici o un patinet si no puc passar pels carrers que em faran anar més de pressa a la destinació que porto. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és una qüestió d'educació o és una qüestió de marcar per on han de passar les bicis, i amb tot, si passen per un lloc que està vianantitzat, encara hauríem de veure qui té la preferència.
No té, us pregunto una cosa.
Aquest país no té la consciència cívica, no l'ha tingut mai.
No la té.
Mai. Per molt que els hi digui...
Que se'ns esgota el temps, que us vull preguntar una coseta, molt ràpid, sí o no. Agafo el guant del Jordi. Millorarà l'educació si endurim les sancions, sí o no?
Jo no ho crec.
No ho creus.
Jo no ho crec.
Georgia.
No.
No. Felip.
Jo n'estic segur que sí.
Així m'agrada, home.
Bueno, quan portes unes quantes multes pagades, t'asseguro que reflexiones.
Doncs, escolteu, ho hem de deixar aquí. Ja veurem Badalona. El dia 23 em sembla que acaba aquesta prova. Sí. Doncs, aviam com els hi ha anat. Multes fins al miler d'euros, si no recordo malament.
Sí.
Agraeixo l'assistència del Jordi Mulgó. Gràcies a Felip Neri i a la Georgia Mainou.
Gràcies.
Dilluns ja torna la Carme a les tertúlies, però encara queda programa en companyia de la Carlota. Tornem de seguida després de les notícies. Bona tarda a tothom.
Igualment.
Bona tarda.
Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
A Instituts Odontològics cuidem la teva salut dental. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata, les tècniques més innovadores amb un equip mèdic de primer nivell. Més de 30 anys i més d'un milió de pacients ja han confiat en nosaltres. Informa-te'n a ioa.es. Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia. Gairebé tota la sorra que es va abocar el passat mes de juliol a la platja del Prat ha acabat de marxar amb el darrer temporal, que ha deixat registres de ratxes de vent de 80 km hora i onades de 4,6 metres. Ja al final de la temporada de bany, a l'octubre, s'havia perdut un 40% de l'aportació i ara aquesta xifra ha pujat fins gairebé al 90%. Escoltem el cap de platges de l'AMB, Dani Palacios.
Pràcticament tota la sorra aportada ha desaparegut. El que sí que ha servit és potser perquè aquesta sorra, tot i que es perd, també té un efecte perquè es va movent cap al sud, per les corres del litoral. Aleshores, això potser ha fet que la part que va patir més en els últims temporals de l'any passat, que va ser la zona situada a Can Camins, just a la sud de la zona d'aportació, doncs aquesta zona no ha patit tant com altres ocasions.
L'afectació, de fet, al Prat ha estat molt menor en comparació amb les platges de Vila.